La teua ràdio, Ràdio Vila-real.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
A Ràdio Vila-real estem agraïts i orgullosos per la vostra fidelitat i companyia. Com sempre, a la 92.2 tindreu tota la informació de Vila-real i de la província. Seguim ací i seguiu ahí. Junts i sirem d'esta.
Comença Protagonistes, a la 92.2 de la freqüència modulada, amb Susana Pérez i Maria Ventura, Ràdio Vila-real.
Molt bon dia a tots i totes. Dijous 15 d'octubre, 18 graus, tenim fresqueta. Bona companyia, Víctor Rubio, bon dia.
Bon dia, Susana.
Maria Ventura, bon dia.
Bon dia, Susana.
Tenim el matí mogudet en deport, no, Víctor?
Sí, hi ha moltes coses esta setmana.
Pues esta setmana no. A mi el que m'interessa és avui, perquè ayer fue lo de ayer i ja passó, o ha portat cola lo d'ahir.
Mira, la primera és en Espanya, que està m'agrada molt. El futbol femení entrarà en la quiniela, per fi.
Oh, quina bona notícia m'acabes de donar.
Falta saber quants partits i com se repartiran els diners, però almenys en esos 14 partits que pots jugar-te a apostar en la quiniela, un d'ells serà de la primera divisió femenina.
Fíjate, ahir parlàvem del Dia de la Costurera, el Dia Mundial de la Costurera, i vam tindre, Maria i jo, una xarla a última hora del programa que vam dir, dona compte, les costureres van acabar sent, al final, dissenyadores de moda, que van posar el cap als homes sent dissenyadors de moda, i en el futbol és de veres que les dones han posat el cap i fins i tot a la quiniela,
Crec que era una norma que per llei tenia que entrar pronte i sembla que esta temporada ja per fi entraran.
Molt bona notícia. Estas dones tan valentes i tan hàbils que dona compte si al final se pogueren mesclar i pogueren hi haure equips de futbol mixtes.
En el Japó s'està començant a fer, crec, en alguna lliga.
A mi pareixeria d'allò de lo més curiós, A mi realment m'agradaria. Però bueno.
Seria un gran avanç, sí.
Continuamos.
Després, toque de queda en França.
Toque de queda, claro.
Això significa que abans de les 9 tot ha d'estar tancat. I afecta al futbol. Ha dit Macron que si tu en el partit de futbol del teu equip vols tindre públic, se tindrà que jugar abans de les 9.
Clar, és readaptar els horaris. El que passa és que és quan entra allò de què passa, que a partir de les 9 el virus ja no corre, ja no se contagia. Clar, ahí és on ve un poc el desacuerdo que té la gent. Per exemple, la gent de l'oci nocturn que diu què passa, que a partir de les 12 ja no corre. Però bueno, continuem.
Jo i mon pare teníem el dubte de si tindrien el permís, però sí que els han donat el permís de que, aunque siga a porta tancada, podran jugar després, perquè si no, no m'imagino les competicions europees tenint que readaptar els horaris de la Champions i la UEFA per a este toque de queda, perquè si en cada país tenen unes normes, al final no sé com acabaríem jugant les competicions.
Pues tot és sense públic i a porta tancada. És que no,
no però és que clar, les competicions d'Europa tenen marcades els horaris per al prime time. Si ara diguen en un país no se pot jugar a les 9, en l'altre no se pot jugar, al final no sé com s'organitzaria, la veritat, però bueno, de moment el futbol professional té el permís i, aunque siga a porta tancada, se podrà jugar a això horari de prime time per a la UEFA.
Això és el que esperàvem.
I després la tercera és fins a on estaries disposat a viatjar per a veure un partit del teu equip.
Bueno, jo estic segura que tu a la fi del món.
No, però és que és increïble. per exemple, ja se sap que el Barça-Madrid, clar, no hi haurà ningú bar obert en Barcelona. No podràs veure el Barça-Madrid en un bar de Barcelona. Ni de Lleida, ni de Girona, ni de Tarragona. Val, això també passa en Escòcia. El dissabte se juga el partit més important de la Lliga Escocesa, i pràcticament diria que per rivalitat del Regne Unit, són el Celtic de Glasgow contra el Glasgow Rangers. Clar, en tota l'Escòcia central no hi ha un pub obert. I la gent està pensant de viatjar a Blackpool, que està a 3 hores, per a veure el partit. Òbviament, la primera ministra d'Escòcia ha dit que per favor que no vagin, perquè ja hi havia gent que havia reservat i tot.
Bueno, pues lo que podem fer és cada un en el seu lloc on viu, on residís, i que, bueno, que se facin videoconferències i que d'alguna manera...
Saps que els anglesos, també escocesos, però bueno, són molt de veure el partit, tots junts, en els
grup,
amics, en el pub, en la música...
En bueno, la cervesa en la mà.
I els espanyols, els espanyols, i els italians, i els francesos, és dir... En definitiva, este tipo de events són per veure-les en grup i per pues bueno, passar una bona estoneta.
I per comentar-ho també. O sigui, és que si no es comenta, el fonamental també és comentar el que tu estàs veient.
Claro, i part d'interès, és dir, per això el que buga sol és que fa, se posa a la ràdio, sent el els comentaris, sí, els comentaristes i parla en la ràdio.
Això t'anava a dir, segur perquè... que algú que vos contesta.
No, no, convençuda.
Sí, sí.
Perquè, a més, donem-vos compte a vosaltres què dieu. Jo estic en casa i no he vist contestar ni a la televisió o a la ràdio.
Jo l'aplaudisc a la tele. Si fa falta, l'aplaudisc, perquè fa falta aplaudir també.
Sí, sí, però contestant-li perquè, a més, dius, anem a veure, estan donant les notícies, estan retransmitint, si és que no tenen ningú interès en que li conteste ningú, però no te pots aguantar, i dius, bueno, sí, això ho dius tu, i coses així, no? I ja, si esteu en família, cada un va per lliure, cada un contesta el seu aire.
Clar, damunt és que s'ha detectat que 180 casos de Covid que hi ha en Escòcia han sigut importats des de Blackpool. Per tant, per això la ministra crec que té tant de por de que la gent vagin tots en peregrinació per a veure el partit, que al final, el que estem dient, al final en casa també el pots veure. Fiques per Skype en alguna altra plataforma a tots els amics i més o menys fas el grup i el vas comentant. Però bueno, està bé, que és curiós que la gent estava pensant de viatjar 3 hores en cotxe només per a veure el seu equip.
Tu imagina't, estàs per Skype per WhatsApp, ven i perds la cobertura i no pots contestar als amics i tu ahí intentant buscar cobertura per dir, no, si és que jo vull contestar l'IA. Bueno, és també una altra forma de socialitzar, eh? Ho tenim ja, Víctor, lo teu? La teua...
Al final va passar el Buñol en la Copa Federació.
Bueno, que era el que tu no volies que passara.
Bueno, però encara així seran 8 valencians en la Copa del Rei.
Sí, si el que no se conforma en lo que té, tat, tu primer lo teu, després lo del costat i després lo que tens més arrima. Dic que sí, Víctor, per això tots te volem, perquè sabem que tu sempre fens lo nostre, lo de tots.
És molt dolcet.
Sí. Maria, segur, de ben segur que tu me portes coses...
No tan alegres, ho senc. Ser portadora de males notícies, no? Es comencem per les xifres del Covid, val? La província ha registrat 72 nous contagis de coronavirus confirmats per prova PCR en les últimes 24 hores, segons les dades oferides per la Conselleria de Sanitat i Salut Pública en l'actualització des de l'últim informe. Amb la suma d'aquests casos, la xifra total de persones que han patit el virus a la província se situa en més de 5.000. Quant a les persones mortes, no s'han notificat noves morts i el departament que encapçala Ana Barceló manté en 250 el nombre de defuncions a causa del virus a la província de Castelló. A més...
I 5.000 persones infectades des que ha començat la pandèmia.
5.151. A més, Sanitat ha notificat 7 nous brots en el territori castellonenc que afecten als municipis d'Onda, un focus d'origen social amb 3 persones afectades i un altre d'origen laboral també de 3 casos. Castelló de la Plana, un brot d'origen educatiu amb 3 persones afectades, un altre d'origen laboral amb 5 casos i un tercer d'origen social amb 3 persones afectades. A Vinaròs, un focus d'origen social amb 3 persones. I Vila-real, un brot d'origen laboral que afecta a 3 persones. Pel que respecta a les hospitalitzacions, el nombre de persones ingressades pel virus en el territori disminueix a 55, amb 7 pacients a l'UCI.
Continuem en la mateixa línia. Sabem que encara que isquem roig i que estem, o sigui, en el nivell més baixet de perillositat així en la Comunitat Valenciana, tenim molts pocs casos per lo que està passant en la resta del territori espanyol. Però veureu, vaig a dir-vos un dato que me va llamar a ir l'atenció. L'Àfrica és el continent que esquiva el coronavirus. És curiós. Els pronòstics auguraven xifres catastròfiques per Àfrica. És el segon continent més poblat. En 1.500 milions d'habitants i el seu número de persones que han faltat durant el coronavirus s'ha situat en 38.000. Paregut a països com Espanya o Itàlia. Una explicació és que els africans estan acostumbrats a pandèmies i virus com els SARS. I diuen que potser siguin més immunes. I altra és que van reaccionar antes i millor que la resta del món en mesures, diuen, que més restrictives. La comunitat científica encara no ha trobat una explicació. També diuen que la joventut dels seus habitants i també la vida en espais oberts i l'escassa mobilitat podrien ser alguna de les causes que fa que Àfrica, cuidao, en 1.500 milions d'habitants, només hi hagin faltat per el coronavirus 38.000 persones. Ojo, perquè allò que hagin reaccionat antes i millor, no sé fins a quin punt. Però curiós perquè ahir me vaig quedar en este dato, tots pensaven que Àfrica seria un dels continents més afectats i està així molt ben lliurat.
Però és perquè ells ja han patit altres pandèmies i és més fàcil d'afrontar si tu vius de manera més sovint, no?
Diuen que són més immunes front a un tipus de virus com este.
Passem també, si te pareix bé, a donar xifres sobre el sector tauleller, perquè la producció i consum de rajoles ceràmiques en el món va experimentar al llarg del 2019 la seva segona caiguda consecutiva en el període de dues dècades, amb descensos del 3,7 i un 4%, la qual cosa significa 12.700 i 12.000 milions de metres quadrats menys. Respectivament, aquesta reculada s'explica principalment pel comportament de la baixada del sector a la Xina, que és des de juny el major productor mundial, quan a previsions per a enguany la indústria del taulell vaticina que aquestes pèrdues no sols es mantindran, sinó que fins i tot es duplicarà fins a aconseguir el 8%. O sigui, de 4% a 8% és el doble,
Bueno, siguem prudents i esperem a veure si realment les xifres són definitives.
Parlem ara de Borriol perquè l'Ajuntament haurà finalment de fer front a les costes derivades de la defensa de qui fora el seu alcalde, Adelino Santamaría, del Partit Popular, qui en 2016 va ser absolt per l'Audiència Provincial d'un delicte de negociació prohibida a funcionaris en la causa que es va obrir per presumptes irregularitats en la tramitació de la depuradora de la localitat. Després d'anys de recursos judicials per part de l'equip de govern amb la finalitat d'evitar fer front a aquest import, el Tribunal Suprem ha resolt donar la raó a l'exdirigent popular i carregar amb uns costos a les quals cal sumar ara els interessos de demora, per la qual cosa l'import total pot arribar als
43.000 euros.
Sí, perdó.
Sí, perquè la xifra variava per l'interès econòmic. El que sí que van condenar l'audiència va ser a Martínez. Recordem que era l'alcalde de Vall d'Alba. Uh-huh. A 8 mesos de presó i 12.600 euros de multa en el cas d'esta depuradora. O sigui, ell sí condenat i, a més, haurà de pagar.
Venim ací a Vila-real perquè l'Ajuntament ha renovat per tercer any el conveni de col·laboració amb l'Escola d'Art i Superior de Disseny de València, amb l'objectiu de donar eixida al talent creatiu dels estudiants per a la cerca de solucions innovadores de mobiliari urbà, interiorisme i disseny en espais públics. En el marc d'aquest acord, durant el matí d'ahir, un grup d'alumnes de València i Castelló han visitat diferents places, espais públics i edificis singulars de la ciutat per conèixer el patrimoni, l'arquitectura arquitectura i les característiques de la trama urbana de Vila-real i poder així plasmar propostes de mobiliari urbà amb la ceràmica com a material protagonista.
Uh-huh. Maria, si te pareix, fem una pausa de publicitat i recibim a l'Associació contra el Càncer, que avui té coses que contar-nos.
Estás a la 92.2 FM.
¿Harto de ver pasar todas las horas del reloj? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Vila-real.
Madre mía, que Queso Mentero ha cerrado.
No, que dicen que abren en Valencia.
Pues yo he oído que abren en Castellón.
No, Queso Mentero abre.
¿Pero dónde?
En Vila-real, Avenida de la Murá, número 11.
¿Pero cuándo?
El 15 de octubre.
¿Y el teléfono?
El teléfono de siempre. Te esperamos en Queso Mentero Chisbar.
Desde Embutidos Flor agradecemos a nuestros clientes su fidelidad a nuestros productos. Nosotros seguiremos trabajando para ofrecer lo mejor. Embutidos Flor. Calidad, precio y cercanía. Lo natural es sano.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Vila-real. Teléfono 24 horas, 964-520355.
En Setu Vivanta nos adaptamos con responsabilidad a la nueva normalidad. Atenderemos de 10 de la mañana hasta las 9 de la noche en horario ininterrumpido. Llama y pide tu cita en Setu Vivanta al 964-506745, Avenida Pío 12, número 30, Vila-real. Y disfrutaremos juntos del verano, que es de todos.
Siempre hay alguien como yo, cuanto más me dicen no, más intento enamorarte. Tú me obligaste a soltarte y me tiraste al viento. Yo me obligaré a olvidar, yo muero en el intento. A partir de hoy, le vendaré los ojos a mi corazón. No quiero que te mire y vuelva a enamorarse. Y aunque duela extrañarte, a partir de hoy...
I ara tenim nosaltres a Paco Bielsa. Ell és el president de l'Associació contra el Càncer de Vila-real. Molt bon dia, Paco.
Bon dia.
Sabem que el 19 d'octubre hem de vestir els nostres balcons de color rosa.
Hem de vestir Vila-real de color rosa. Hem de vestir el balcó de l'Ajuntament i els balcons de tot el poble. Quan més, millor.
Ara em sentirà millor. Havíem ajustat un poc el micro i per això no me sentien. El 19 d'octubre és el Dia
Mundial del Càncer de Mama.
El Dia Mundial del Càncer
de Mama.
De mama. Han fet uns sobrets, vostès, on dins tenen un mocaor color rosa.
Així és.
I avui vostès aniran a l'Ajuntament a penjar-lo, no?
Efectivament, ara mos estan esperant, ara a la mitja hem quedat i el penjarem en el balcó, pues va donar una miqueta de visibilitat al Dia del Càncer de Mama i a la iniciativa que hem tingut degut a que enguany Pues, degut a la pandèmia, estem un poc en el dique seco, per dir-ho d'alguna forma. Tots els anys fem una marxa, fem una cata de tapes així en la plaça de l'Ajuntament per recaptar, i enguany no ha pogut ser.
Mire, en el sobre, que després direm on podran trobar-lo per a poder col·laborar, lo que posa és: el càncer no se confina, no cede paso a otras batallas, entra sin llamar, no escucha la crisis, no le importan ERTEs, paro ni desahucios, no respeta clases, colores ni razas, no valora la vida y es un dispendio económico. Con tu pañuelo podremos financiar un proyecto de investigación y alimentar familias necesitadas.
Així no és.
Això és un sobre que dins n'hi ha un mocaor de coll preciós, color rosa, que podran trobar en 43 comerços de la ciutat de Vila-real.
Pues mira, 45 concretament. 45.
45. Sí. Que nosaltres anirem llegint cada dia, durant tot el mes d'octubre, on podran anar trobant-los.
Muy bien.
Es tenen en els comerços i això té un preu fijo?
Això té un preu de 3 euros. És un donatiu de 3 euros.
Uh-huh. Que se destinarà a esta lluita, a este problema.
Sí, sempre diem, aprofitem el dia del càncer de mama, pues perquè té molta visibilitat, perquè estem un poc sensibilitzats en les dones per diverses raons. Uh-huh. Per diverses raons. Una d'elles fonamental és perquè les dones són les primeres cuidadores dels malalts sempre i de les famílies. Però els diners no són exclusivament pel càncer de mama, és pel càncer, vull dir, és pel càncer i per la gent que el necessite, que estiga patint la enfermetat i que bueno, pues que d'alguna manera faci falta, que enguany fa més falta que mai, sempre fa falta, però enguany més falta que mai. I des de luego per la investigació, que enguany és un any molt important en la investigació. En els últims 2 anys s'ha avançat moltíssim en el càncer, però enguany és un any, jo diria, importantíssim, vamos.
Mire, jo estava preocupada perquè el fet de que ens hagi invadit aquesta pandèmia ha pogut retrasar investigacions en el problema com és el càncer, que mor tanta i tanta gent, i ara pareix que tot el món està pendent de treure la vacuna per al Covid. Això ha fet que la investigació del càncer se ralentisse?
Pues mira, jo no tinc constància de que s'hagi ralentitzat. No, 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 no. Ni tinc constància de que la investigació s'hagi ralentitzat, ni tinc constància de que als malalts de càncer se'ls atenga pitjor. Vull dir, tot funciona igual a pesar de l'esforç de cada un, a pesar de l'esforç de en este cas, el de la investigació, pues bueno, lo que els pressupostos que ja n'hi havien de l'Estat, les empreses que col·laboren, i la quantitat de diners que destina l'Associació Espanyola contra el Càncer, que bueno, en este moment no recorde la quantitat, però són milions i milions, vull dir, molts milions. I ja dic que enguany és un any importantíssim, que s'han destinat molts milions, i això continua. Per supost que, bueno, pues, jo dic, el càncer camina en silenci, també la investigació camina en silenci, cada un fa la seva llavor, i, bueno, pues, ahí estem, però jo crec que no s'ha parat. I, des de luego, sí que està la preocupació de que, bueno, pues, en els ambulatoris estan tancats, uh-huh, i tot això, pues, n'hi ha una preocupació. Però la gent que està en el programa i que té un càncer diagnosticat, me consta que s'atén sense ningú retras de cap tipus.
A vostè li consta que en esta província no hi ha ningú retras de cap tipus, és dir, si s'està atenent perfectament a tot el món?
Sí, i jo crec que en Espanya més o menys igual. Així des de luego que sí. Així des de luego que sí. Així tenim una bona notícia, uh-huh, i és que en tota la franja del Mediterrani és on menys càncer n'hi ha, on menys... tampoc no sé per què, no sé si n'hi haurà algú que
poguera dir-nos exactament per què n'hi ha
però
menys...
Sí, però és important, tota la franja tota la franja del Mediterrani, conceptualment, és on menys n'hi ha, sí.
Menys incidència. Tenim que recordar, perquè vostè me dia que enguany se llargarà una miqueta degut a que no s'han pogut fer massa accions, que el 9 d'octubre se té que vestir els balcons de color rosa, però que la campanya estarà tot el mes d'octubre.
Sí, estarà tot el mes d'octubre. Estarà tot el mes d'octubre. Lo de vestir els balcons de color rosa és un poc d'estar al costat, és la millor manera d'estar al costat de les famílies que ho estan patint. Dic les famílies perquè quan entra el càncer no entra soles al pacient, entra en casa. Les preocupacions a vegades són inclús més a la família que al propi malalt. Però bueno, sí, és el penjar els mocadors és per això, per a solidaritzar-nos en la gent que està patint la malaltia.
En que la gent sàpiga que d'alguna manera tots hem tingut en la nostra família, perquè veurà que vostè diu té molt poca incidència o té menys incidència que altres llocs, però tot el món hem tingut.
Tindre poca incidència, té menys incidència, però no és poca.
Poca.
Les autoritats sanitàries de la Comunitat Valenciana tenen previst que enguany se diagnosticaran alrededor de 28.300 nous càncer en la província, en la comunitat, perdó. Lo que sí que és veritat és que la bona notícia és que també la supervivència està molt, molt, molt avançada. Vull dir que n'hi ha càncer que està, pues bueno, si és n'hi ha algun tipus de càncer que està pràcticament resolt. Uh-huh. No dic al 100%, però pràcticament resolt. El que passa, sempre poden haver complicacions, cada enfermetat pues, porta les seues coses, és un món.
I té una patologia distinta.
Però és veritat que l'índex de supervivència, nosaltres que estem convivint en gent que està patint el càncer, estem convivint en supervivents, i molts. És veritat que quan falla algú, pues és la notícia, és la mala notícia i tal, però és mínim, la veritat és que és mínim, en Villarreal és mínim, és la quantitat de supervivents és impressionant.
Mm. Antes, quan algú se li detectava un càncer, era com dir-li una sentència de mort.
Aixina és.
En este moment, algú se li detecta i el primer que penses és què és el que tinc que fer, on tinc que anar, sí. Per què me tinc que deixar aconsellar. En este cas, imagina, tots hem tingut gent prop,
sí,
lògicament,
segur.
Que ho ha patit.
Tots.
Però el primer és parlar en l'associació. Dic jo per el recolzament que se té, per la sensació de no estar a soles.
En l'associació tenim molta gent que té moltíssima experiència i tenim, a més, molts pacients que ho han patit i parlar entre ells de gent que ha tingut el mateix tipus de càncer i tal, això ajuda moltíssim. Tenim grups de gent pues, que ara mateix s'està fent i s'estava fent presencial i ara no se pot fer un programa de benestar físic. Entonces allí, a més de tindre un tipus de rehabilitació, allí se fan amistats, se parlen, se comenten les cremes que li van bé a una persona per no sé què, en fi, totes aquestes coses que són importantíssims. I a més, un rato de riure és boníssim.
Sí, perquè la sensació de que no estàs a soles.
Exacte.
Perquè, clar, estàs en la teua família, però ni tu estàs patint el mateix que la teua família, la teua família està patint el mateix que tu. Per tant, jo sí que penso que les persones, quan pateixen això, tenen un nexe d'unió.
Sí, total.
Que se reconeixen entre elles.
Total. El sentiment d'una persona que està patint un càncer només ho sap ella i una altra persona que ha patit el mateix. Vull dir, cada un ho exterioritza d'una forma distinta i moltes vegades diem, mira, este s'ho ha après molt bé, bueno, però el que ell pensa per dins no ho sabem. Això és una realitat. Però sí, jo diria...
I també que algú pugui tindre la tranquil·litat de dir que mal me ho he pres i no passa res.
Sí, no, exacte.
Perquè té dret a estar triste, no?
Per supòs, i és totalment respectable, i a més és normal.
És normal.
Dir, és normal. Això és un procés que... Primer, la sospita de que el tindré
sí,
o no
si
el tindré.
Serà o no serà,
el
primer clar.
De capçalera, pues, a lo millor pot tindre la sospita de que tal, i es comença la preocupació. Després, entra en el programa... i n'hi ha un metge que li dona la mala notícia. Uh-huh. Això és una llosa, això és terrible. El primer que pensa és en la mort, vull dir, ja pensa en tot. I és normal, és algo comú en tots. lo ideal a partir d'ahir seria tindre un psicòleg a la porta del costat. Nosaltres tenim un programa de primer impacte.
Clar.
O sigui, en l'Hospital La Plana, en altres hospitals de la província, tenen un programa de primer impacte, el que passa és que no és immediat, o sigui, no és possible tindre la psicòloga allí en el mateix moment. I, degut a això, pues, bueno, esa persona passa una mala nit o dos dies o tal. Una vegada ha passat això, o sigui, esos dos dies no les lleva ningú. Igual té que tinga un càncer greu, que lleu és igual.
Claro.
La paraula càncer té mala...
Mala té mala pensa, acceptació. En aquest moment el que penses és que t'ha tocat el pitjor.
I en aquest moment t'ha tocat el pitjor. O sigui, parles amb una persona que ja ha detectat això i diu, tengo algo grave. És grave el que tengo. Després no estan. Una vegada entra en el programa, ja parlant en les psicòlogues, ja comença el metge, ja la cosa va canviant. Uh-huh. La cosa va canviant. Uh-huh. Ja plega, pues, uns entren en intervenció, altres no cal, altres cada un, però ja entra en el programa i, bueno, pues a partir d'ahí, pues, hi ha moments que quan estem bé, també hi ha dies que mos alcem baixos de
i tant, de moral, i tant, clar
quan
que sí.
Estem bé. Imagina't una persona pues, que a més de tindre la malaltia pues, té efectes secundaris, té preocupació per lo que està patint la família, té preocupació perquè té preocupació perquè no sap el futur que li espera realment, vull dir que això està clar. Entonces, es un moment difícil.
Poder compartir-lo.
És totalment sa. Jo li aconsellaria a tot el món, primera, que exterioritze, o sigui, que ho parle, que no se quede per ell, que ho exterioritze pues, en la família, en els que ells tinga confiança i tal. Després, en nosaltres, jo li aconsellaria que se donara a conèixer a nosaltres, perquè... En nosaltres el que sí que tenim és això. Tenim gent que té molta experiència, que està molts anys, tenim voluntaris que estan anys i anys, n'hi ha persona que està potser 20 anys tractant sempre en pacients de càncer.
Clar.
I clar, aquesta gent ha sentit de tot, ha sentit de tot. I bueno, això sempre és bo.
No, és que això és l'ideal, és dir, tu parles d'una persona que sí que va a reconèixer les sensacions que tens, total. Que no és raro el que li estàs contant. El millor consell que se li pot... O, només en que t'escolten
sí.
Ja sí, és prou. I no que t'escolten només la família va escoltar-te, però sí estar ben dirigit.
És curiós.
Jo considero que sí que... Bueno, en este cas... Jo sí que he tingut l'experiència de poder anar i poder sentir aquestes sí. converses, aquestes xerles, sí. I jo penso que la persona en aquest moment això... ja no se sent a soles.
Total.
I ja no se sent en aquest perill que se sent una persona al principi.
Total. És curiós, tots sabem, moltes vegades, tots hem sentit pel carrer que una persona te diu, mira, a fulano, que és el meu amic, li han detectat un càncer i no m'atrevís a anar a voler perquè és que no sé què dir-li.
Claro.
És que no sé què dir-li. Pues mira, xic, no li digues res. Ves allí, li dius bon dia i el que ell te vulgui dir, no te preocupes, que ell obrirà conversa. I si vol parlar del càncer, te parlarà del càncer, i si vol parlar de futbol, te parlarà de futbol. No te preocupes de res, no tens que fer res. Simplement ell te sentirà al seu costat. Ell te sentirà al seu costat i bueno, això li farà bé.
Estes...
I ho dic per experiència,
sí,
per molta experiència.
Estes paraules que vostè acaba de dir van molt bé per a la gent que se troba persones que vol molt i que no sabe què dir-li perquè no sap què té que dir. I és el que vostè diu, pues escolta'l.
Sí.
Paco Bielsa, en aquestes paraules seues ens quedem, que jo penso que ens va molt bé a tot el món, i nosaltres així en la ràdio tenim balcons.
Pues jo porto mocadors.
Per lo tant, nosaltres anem a sumar-nos a vestir estupendo. Els balcons de color rosa i també durant tot este mes, el que jo li he dit, aniré llegint estos comerços d'ací de Vila-real que podran anar a adquirir, que a més un sobre són 3 euros.
Sí, sí.
És dir, és un donatiu de 3 euros.
És algo que està al alcance de tots.
I que anem a contribuir a totes aquestes coses que m'està parlant així, a que el càncer no puga en ningú de nosaltres. Que nosaltres puguem perquè...
Sí.
tenim que veure la vida de color rosa.
Estem ahí.
Moltes gràcies, Paco Bielsa.
Moltes gràcies a vosaltres. Vinga.
Estarás conmigo, vida de mi vida. A partir de hoy le vendaré los ojos a mi corazón. No quiero que te mire y vuelva a enamorarse. Y aunque duela extrañarte,
yo me duele el corazón.
A partir de hoy del cuento que escribimos borrar el final para que nada quede de lo que juraste. Y aunque duela dejarte,
yo me duele de olvidarte y dejarte.
Puede que mañana sea tarde y ya no pueda olvidarte.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
¿Tienes problemas con la climatización de tu vivienda? La solución es fácil. En Bigma del Arbo encontrarás un amplio surtido de ventanas de PVC a medida, puertas de paso, con facilidades de financiación hasta 24 meses sin intereses. La climatización de tu vivienda bajo control en Bigma del Arbo, Avenida Pío 1255 de Villarreal.
¿Te apetece ir a tomar algo fresquito? ¡Uf! Genial, que hace mucho calor. ¿Y dónde podemos ir? ¿Qué te parece a la cafetería Heladería Roma? Tienen granizados, helados y bebidas refrescantes.
¡Perfecto! De paso comeré algo, que estoy desmayada.
Cafetería Heladería Roma, Avenida Río Ebro, de Villarreal.
¿Sabes que ya puedes disfrutar de la carta completa en McDonald's?
¿Ha vuelto la Signature Queso de Cabra?
¡Sí!
¿Y para mí, que soy un chicken lover?
Pues la American Style Chicken, Tenders...
¿Cuándo quedamos?
Este finde. Vamos a McDonald's, Ciudad del Transporte, Castalia, Salera o Villarreal.
¡A todos! Además, los servicios en salón, terraza, MacAuto y delivery son con entrega segura y sin contacto.
L'escultor i poeta Marcelo Díaz presenta al Centre Social de Fundació Caixa Rural Villarreal Pulso Almado, Voz Lignària, una exposició que romandrà oberta fins el 24 d'octubre, que gira entorn a la línia de la vida, escultures fetes amb més de 80 maderes diferents, explicades amb poesia. Si vols visitar-la, reserva la teua plaça a fundacióCaixaRural.org.
Manzanilla, Villalonga y Temprana de Montán, Morrut, Farga, Borriolenca y Serrana de Espadán, Empeltre, Canetera, Arbequina y Picual. Sea como sea tu olivar, la solución perfecta en Agripesa Villarreal. Visítanos en calle La Plana 36 y te informaremos de todas nuestras ofertas en variadores, sopladores, motosierras, desbrozadoras. Lo mejor para ti y para tus olivos en Agripesa.
Va, on quedem?
On anem a quedar? On sempre?
A la Lúchola!
Lúchola, el millor lloc on degustar l'autèntica cuina italiana. Lúchola, la pizzeria per excel·lència.
I repetiràs en Avinguda França número 50 de Villarreal.
Carnicería El Conchel, Benipala de Alagüeña, panceta al punto de sal, embutidos con denominación de origen, fiambre sin gluten y las mejores carnes. Ahora también de caballo. Haz tus encargos en el 622 30 28 49 o en calle Ermita 44 de Villarreal. En Carnicería El Conchel, el sabor de la Mancha.
Caixa Rural Villarreal fica a disposició dels seus socis i clients 14 caixers 24 hores al dia durant els 7 dies de la setmana. A més, informa que el nou horari d'atenció a les oficines per a operacions d'efectiu és de 8:30 a 11.
En Grúas Tomás nos cargamos de energía. Os presentamos las primeras grúas eléctricas de España, silenciosas, sin humos y comprometidas con el medio ambiente. Grúas Tomás, seguridad, innovación a vuestro servicio. Llámanos, seguro que ganamos todos, al 964-520654. Grúas Tomás, carretera Onda Villarreal.
¿Te preguntas por qué aún no has vendido tu casa? La respuesta la tienes en Inmobiliaria Marengo. ¿Dónde estamos? En Avenida La Mura 4, frente a Auditorio Municipal. Con Inmobiliaria Marengo, la venta de tu vivienda garantizada. Inmobiliaria Marengo, tu inmobiliaria en Villarreal. Porque todos merecemos una casa. Valoramos tu propiedad sin coste.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
L'Ajuntament de Borriana i l'estratègia EduSi salien per recuperar el patrimoni i la història amb el condicionament i restauració de l'entorn de Sant Blai, denominat Jardí Arqueològic de l'Hospital. Hem recuperat un espai degradat de Borriana per convertir-lo en una plaça que revitalitzarà l'entrada a la nostra ciutat i el barri que porta el nom del nostre patró, Sant Blai, i que havia estat oblidat fins ara. Esta actuació ha estat cofinançada al 50% a través dels Fons Europeus de Desenvolupament Regional FEDER en el marc del Programa Operatiu Pluriregional d'Espanya. Borriana, recuperant el nostre patrimoni i la nostra història. Una forma de fer Europa.
¿Qué milagro tiene que pasar para que me ames? ¿Qué estrella del cielo ha de caer para poderte convencer? Sienta mi alma sola, quiero escaparme de este terreno anochecer. Dice mucha gente que los hombres nunca lloran, pero yo he tenido que volver a mi niñez una vez más. Me sigo preguntando por qué te sigo amando y dejas desangrando mis heridas. No puedo colmarte ni de joyas ni dinero, pero puedo darte un corazón que es verdadero. Mis alas en el viento necesitan de tus besos. Acompáñame en el viaje, que volar solo no puedo. Y sabes que eres la princesa de mis sueños encantados. Cuántas guerras he librado por tenerte aquí a mi lado. No me canso de buscarte, no me importa ni arriesgarte. Si al final de esta aventura yo lograra conquistarte. Y he pintado a mi princesa en un cuadro imaginario. Le cantaba en el oído susurrando muy despacio. Tanto tiempo he naufragado, yo sé que no fue en vano, no he dejado de intentarlo, porque creo en los milagros. Sigo caminando en el desierto del deseo, tantas madrugadas me he perdido en el recuerdo, viviendo el desespero, muriendo en la tristeza por no ver cambiar este destino. No puedo colmarte ni de joyas ni dinero, pero puedo darte un corazón que es verdadero. Mis alas en el viento necesitan de tus besos. Acompáñame en el viaje, que volar solo no puedo. Sabes que eres la princesa de mis sueños encantados. Cuántas guerras he librado por tenerte aquí a mi lado. No me canso de buscarte, no me importa ni arriesgarte. Si al final de esta aventura yo lograra conquistarte. Y he pintado a mi princesa y en un cuadro imaginario.
I ara, com cada dijous, tenim ofertes. Ofertes d'empleo. Sí. Anem a donar bones notícies a la gent. Sí. Per això estan nosaltres Imma Cerdà, que és directora, és presidenta de Davi. Molt bé. I directora també, no?
Sí, quasi. Moltes gràcies.
A veure quines ofertes tenim perquè la gent disfrute d'aquestes ofertes de treball que ens portes avui.
Molt bé. A veure, tenim la setmana, comencem a elaborar. És la referència de Labora Villarreal, tornero fresador de control numérico. La publicació és 14 del 10. No digo referencia porque lo que está esta oferta, seguramente por problemas técnicos, no se puede ver, pero bueno, es Labora Villarreal, uh-huh. Es donde tienen que ir a buscarla. Programador informático para Burriana, también en Labora, la publicación es 14 del 10. Conductor internacional para la ruta de Suiza, y la referencia también es en Villarreal, Labora Villarreal, la publicación 14 del 10. Chapadores, me imagino que es el sector de la cerámica, para Burriana y otras localidades. La referencia, Labora Villarreal, publicación 14 del 10. Dependiente de componentes electrónicos e informáticos. Media jornada, referencia, Labora Villarreal, la publicación 14 del 10. Y la ubicación también para Villarreal. Sector cerámico, para Nacional, referencia, Labora de las Alquerías del Niño Perdido. La publicación 14 del 10. Y ahora vamos con las de la Diputación, Dipucas. Auxiliar de laboratorio, control de calidad, sector cerámica y vidrio. Vacantes 2. Publicación 14 del 10. La ubicación es para Villafamés. Jornada laboral completa, tipo de contrato de 1 a 6 meses, cuenta ajena, disponibilidad geográfica en la provincia, disponibilidad horaria sin restricciones, fecha de incorporación 13 del 11. Requisitos, experiencia 1 año, ciclo formativo de grado superior FP2. O sea, es el grado superior o el FP2, uh-huh. El carnet de conducir, el B. Jefe o jefa de obra para el sector de la construcción, la publicación 14 del 10, ubicación Burriol, jornada completa, tipo de contrato, duración determinada, modalidad de contrato por cuenta ajena, disponibilidad geográfica por la mancomunidad, sin restricciones horarias. Los requisitos son capacidad de lectura de planos y organización de grupos, experiencia mínima en trabajos similares de 1 año, y es necesario disponer de vehículo propio. Ahora tenemos acomodador o acomodadora con una minusvalía de un 33% para el sector servicios. La publicación es 14 del 10. La ubicación Castellón, jornada parcial, tipo de contrato indefinido, periodo de prueba de 4 meses. Y es por cuenta ajena. Operario o operaria de molino con carretilla y embotelladores, embotelladoras. Vacantes 4, la ubicación para Valdalba, jornada completa, tipo de contrato de 1 a 6 meses, modalidad de contrato, cuenta ajena, disponibilidad geográfica sin preferencia de la geográfica, disponibilidad de horario sin restricciones. Requisitos, el carnet de carretillero para los operarios de embotelladores, y experiencia en almacén y manejo de carretilla, residencia en la Valdalba y el vehículo propio. Después, en la app de Villarreal, ya sabéis que estas gratuitas nos las podemos descargar y enterarnos de muchas cosas. Entre ellas, he visto que hay un curso que tendrá lugar en el vivero de empresas de Villarreal sobre trámites y ayudas para la creación de empresas. Lo organiza la Concejalía de Economía de Villarreal y es gratuito. Fecha del 5 de noviembre, de 9:30 a 1:30, 4 horas, o sea que por tiempo que no sea. Y hay que inscribirse en el enlace de la APP. Y ahora hay otra cosa que es por la web que la he visto. Es Instituto de Investigación Sanitaria de la FE. Y en su web ofrece una amplia gama de puestos de trabajo. Y las inscripciones y las bases están ahí, es online. Y entre otras nos encontramos con doctorados en ciencias de la salud y ciencias experimentales. La referencia es 110/2020. Plazo de presentación el 5 del 11 del 20. Y después he visto también contrato ciclo formativo, grado superior, técnico, técnica, laboratorio, para laboratorio o técnico-técnica de anatomía patológica. La referencia es 105/202. Presentación de plazos 6/11/2020. Uh-huh. Esto es lo que he visto de ofertas esta semana. Pero también me gustaría hacer un comentario sobre algo que nos ha que estamos comentando en la asociación, que nos hemos enterado esta mañana, y es que en Villarreal ha habido un brote de coronavirus con 3 afectados. El brote es laboral.
De origen laboral,
de origen laboral, vale. Y aun siendo una de las comunidades autónomas, la Comunidad Valenciana, que mejor tenemos los datos, que mejor estamos de todo el país, pues nos hemos encontrado con esto, ¿vale? El porcentaje de focos de origen laboral es un 18,67% y el 67% es de origen social. No obstante, nos gustaría hacer hincapié en las normas fundamentales. Ya sabéis, el uso de mascarilla, el lavado de manos, la distancia de seguridad y los espacios ventilados para evitar este tipo de brotes. Y después, ahora, pues para quitarnos el mal sabor de boca, quisiera comentar que el 27 de julio de este año nos encontrábamos en el ranking de datos macro en el segundo lugar, ¿vale? Con un 18,26% menos de paro, uno de los municipios con más de 40.000 habitantes con menos paro. Vale. En el 15 de septiembre nos colocamos en el primer lugar con un descenso del 16,55%. Vale. Y en el 15 de octubre, a fecha de hoy, seguimos mejorando el descenso con un 16,42%. Total, que en un trimestre hemos bajado casi 2 puntos. Eso es para nosotros una súper muy buena noticia.
Además, se ha conseguido la igualdad laboral.
Y además eso.
Entre mujeres y hombres, por que supuesto. Supongo que tú reivindicarías tantas veces, ¿no?
Y tanto que sí. Entonces, para nosotros es realmente, para nosotros, y digo nosotros y nosotras, es un triunfo porque realmente esto es algo que nos beneficia a todos, por supuesto. Necesitábamos ya esta igualdad.
Claro que sí, además era eso es por justicia social,
sí.
Que se igualara el salario entre hombres y mujeres está muy bien, sobre todo porque se reconozca que hay las mismas posibilidades,
sí.
En cualquier terreno laboral, solamente tienes que demostrar que eres capaz de hacer algo y que lo haces lo haces tan bien para que te le remuneren
claro.
De la mejor forma posible. Y igual que se le ha reconocido a los hombres, es de justicia que se le reconozca a las mujeres.
Por supuesto que sí. Muy bien.
Inma, muchas gracias.
Pues gracias a vosotras.
La semana que viene nos traerás más, ¿no?
Por supuesto.
Bueno, pues ya sabes que la semana que viene te esperamos. Espero poderlo leer de forma conjunta.
Sí, sí, por favor. Vamos a solucionar el problema este del correo y direcciones.
Y así, entre las dos, nos daremos un poquito de tiempo para poder respirar. Pues muchas gracias, sí. Inma, y hasta la semana que viene.
Gracias a vosotras. Adiós.
Soñadores que yo amé, la dejé por conquistar. Una ilusión y perdí su rastro y ahora sé que es ella todo lo que yo buscaba y ahora estoy aquí buscándola de nuevo, ya no está, se fue. Tal vez usted la ha visto, dígale que yo siempre la adoré y que nunca la olvidé, que mi vida es un desierto y muero yo de sed. Y dígale también que solo junto a ella puedo respirar. No hay brillo en las estrellas, ya ni el sol me calienta.
y estoy muy solo aquí. No sé a dónde fue. Por favor, dígale usted.
Estás a la 92.2 FM.
¿Sabes qué? Estuditecles te ofrece un amplio catálogo de cursos online y presenciales. No dejes pasar la oportunidad y realiza tu inscripción a través de su página web, en sus instalaciones de la calle Molino número 11 de Villarreal o llamando al 964-521548. Te esperamos en Estuditecles.
¿Pero y dónde lo cargo? ¿Podré irme de vacaciones con él? ¿Cuánto cuesta recargar
un coche? Las ofertas electrificadas de Kia encontrarás todas las respuestas. Aprovechalas del 14 al 30 de septiembre con descuentos especiales, con los 10 compromisos Kia y el cargador de regalo. Financiando con Banco CTLM SAU. Consulta condiciones en kia.com.
En Kia, tú eliges lo que conduces.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia, 1525.
Ja està oberta la inscripció al mòdul d'especialització Aula Mentor Villarreal en disseny gràfic. Aprèn a utilitzar InDesign, Illustrator i Photoshop i la seva aplicació a la decoració digital ceràmica amb tecnologia Inkjet. Informa't i fes la teua inscripció en www.defecte-r.com. Un programa formatiu impulsat per Fundació Caixa Rural Villarreal, Efecte i Ajuntament de Villarreal en col·laboració amb l'Associació Espanyola de Tècnics Ceràmics.
¡Otra vez no! ¡Se me ha roto el carrete de la caña de pescar! ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Villarreal, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi! ¡Allá voy!
Descubre en Canem la nueva temporada de otoño-invierno con marcas como Vero Moda, Tifosi, Compañía Fantástica. Todo lo que estás buscando en moda hombre y mujer, desde la talla XS hasta la XXL. Vístete en Canem, en Nules y Villarreal o en la tienda online www.canem.shop.
Descubre la mejor forma de moverte por tu ciudad en Con Dos Pistones. Las dos ruedas de tu moto te llevarán rápida y cómodamente donde quieras. Ven a ver y probar toda la gama Yamaha a Con Dos Pistones. Con Dos Pistones, tu concesionario Yamaha en Castellón, calle Panderola 1.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Villarreal.
Citricultor, controla todas las especies de ácaros de tus clementinos y naranjos con Dinamite, el último acaricida de Certis de alta eficacia y persistencia, respetuosos con la fauna auxiliar y con un nuevo modo de acción para evitar resistencias. Adelántate y pide Dinamite en tu punto de venta habitual. En Certis, escogemos trabajar hoy por la agricultura del mañana.
Quisiera inventar poesía en tu cuerpo abrazados en el mar. Y que volvamos a ser lo que fuimos, perdamos el faro en la inmensidad. Y que miremos a esa luna, por más distancia solo hay una. Hablemos idiomas que solo entendamos qué significa amar. Bésame, como si fuera.
I ara també tenim el senador Carles Mulet per Compromís. Bon dia, Carles.
Bon dia.
Mire, paraules seues, eh? El súmum del despropòsit arriba amb, ara amb el govern responsabilitat dels llauradors del cotonet de les Valls. Fort, eh?
Bé, estem prou disgustats, no, de l'actitud que està tenint el ministre d'Agricultura des de que va esclatar, tot, bueno, va esclatar, no, des de que s'ha agreujat, no, el conflicte la plaga del cotonet de les valls, perquè el que està fent és directament no assumir cap tipus de responsabilitat i sempre deriva la responsabilitat en altres. Primer la Generalitat, i ara en una pregunta que es va contestar ahir per escrit, derivava tota la responsabilitat en el control i lluita contra aquesta plaga en els propis llauradors, quan pensem que això és una deixació completa i absoluta del que és la seva funció com a ministre d'Agricultura. Estem disgustats per això, perquè ni fa cas a la Generalitat i damunt ara responsabilitza directament els agricultors, que ja tenen prou en els seus pobres.
No contemplen el suport financer per al tractament d'aquestes plagues? Quan són les plagues... quan aquestes plagues sabem que han entrat per falta de control.
Clar, en això no, i damunt té tota la responsabilitat el Ministeri, quan estem parlant d'una plaga que afecta més d'una comunitat autònoma com és esta, el que no pot dir que això és responsabilitat de la Generalitat, quan no és una plaga que s'afecta a Múrcia, a Andalusia, a País Valencià i a Catalunya. Per tant, ells són els màxims responsables, i són els màxims responsables de control aduaner, perquè esta plaga, com bé dius, ha entrat per falta de control aduaner, i davant d'això el que demanem és una sèrie de mesures, i este ministre està completament d'esquenes. I ara l'última d'això, la puntilla, és responsabilitzar directament als agricultors quan són les víctimes d'esta plaga i no són responsables en cap moment.
Vostè també diu en l'escrit que eludeix també reclamar l'aplicació de la clàusula de salvaguarda.
És que és el continu, no? Tot això ho estem patint perquè sabem, no?, que des de la Unió Europea s'han signat una sèrie d'acords en tercers països, entre ells el famós en Sud-àfrica, el qual nosaltres vam ser l'únic partit que va votar en contra, reiteradament, dos vegades, així en el Senat, ens vam votar a favor tots, absolutament tots, i advertíem de que això passaria, no?, de que són... països en els quals no se pot competir, primera per la competència desleal que fan, després perquè estan entrant en la Unió Europea productes fitosanitaris que no estan permesos a la Unió Europea, un llaurador de la plana no pot gastar aquests productes fitosanitaris que sí que gasta un de Sud-àfrica, i després per la falta de control precisament per aquestes plagues que estan entrant, entre elles des del cotonet de les valls. El cotonet de les valls va entrar per productes de... això, per els cítrics de tercers països, i davant d'això el que hi ha una clàusula que s'ha de salvaguardar en aquests tipus de tractats europeus en tercers països, que el moment que un dels països estigui incomplint les normes bàsiques, i una és aquesta, no?, la falta de control fitosanitari, se pot aplicar aquesta clàusula, el qual paralitza momentàniament fins que se resolgui aquest acord comercial. I este ministre també ho han demanat moltes vegades, perquè no és únicament el tema fitosanitari, és el tema de les tones que apleguen, de no respectar les temporades, i este ministre directament se fa el suec, no vol ni escoltar, quan simplement el que hauria de fer el govern d'Espanya és demanar a la Unió Europea que inicies tràmits per a veure si toca o no toca aplicar aquesta clàusula.
Vostè l'ha tildat de cinisme i desconsiderat. Cinisme, bueno, ja més o menys ha quedat clar, però la desconsideració per part del ministre, quina pensa que és?
És que, clar, teoria, si és un ministre d'Agricultura, hauria de tindre preocupació per la nostra agricultura, i damunt d'aquest ministre ha mentit de manera reiterada, no? Nosaltres ja li venim insistint en que de què prendre mesures, estem veient que la Generalitat està actuant conforme pot, i davant d'això està actuant en total deslleialtat. Recordem que per lluitar contra el control de les valls, la Unió Europea ha prohibit fitosanitaris que estaven gastant-se. Va plegar al govern de la Generalitat, i el que va fer la nostra consellera va ser immediatament posar-se en contacte amb els laboratoris de la Universitat Politècnica de València per a veure com se pot lluitar, no de manera fitosanitària, sinó de manera biològica. Van trobar un parasitoide, que és un bitxet, que sí, pot actuar contra el cotonet. Però, clar, el problema principal és que per a autoritzar la solta d'aquest bitxet fa falta l'autorització del Ministeri. El Ministeri, durant l'any passat, va tardar mesos i mesos per a contestar, per a autoritzar, simplement a dir, sí, autoritza que tu solta d'aquest bitxet. Això va fer que se pregui molta de la collita, no? Nosaltres, per exemple, quan la Generalitat reiteradament ha estat demanant-li ajudes econòmiques al Ministeri per a poder lluitar contra ell. L'última carta que tenim, del 9 de juliol, la consellera li diu que, per favor, que s'implique, que autoritze sistemàticament aquesta solta, la solta i la cria del parasitoide, del bitxet que lluita contra el cotonet de les valls. I este home, ello de contestar-li, en una resposta posterior al Partit Popular, diu que no va destinar un sol euro al País Valencià per lluitar contra el cotonet perquè ningú li ha demanat, perquè la consellera no li ha demanat. Ho han demostrat en seu parlamentària, que mentís, perquè tinc la carta que li va remetre la consellera i la resposta que dona ell més d'un mes després dient que ningú li ha demanat ajuda econòmica. És molt desconsiderat el que està fent, no? Perquè veiem com així estem fent el que està possible. Ell únicament ha d'autoritzar la cria i la solta del parasitoide i destinar fons, que tampoc estem demanant quantitats concretes, estem demanant, escolteu, per favor, ja que teniu fons europeus i manegeu vosaltres el govern d'Espanya, els pressupostos de tots, destineu ajudes per criar insectes, els parasitoides, per a compensar els afectats, per una falta de control en les aduanes per part del govern espanyol, i també per a adquirir les trampes de feromones, que també és una lluita biològica contra esta plaga. I a tot això, el ministre directament el que fa és que no contestar mentides, com això, responsabilitzar la conselleria o ara els agricultors quan responsables de cap moment del que està passant.
I donada aquesta contestació que del ministre a la consellera de la Generalitat, quines mesures prendran per part de conselleria, vostè ho sap?
No, conselleria, el que està fent és destinar tots els recursos que pot a la lluita biològica contra aquesta plaga. Sabem que, per exemple, el ministre no sé si viria avui o demà a València. Uh-huh. Una altra desconsideració, se reunís amb el president de la Generalitat en molts sectors, però a la conselleria ni se l'ha convidat ni se l'ha demanat cita. Això també demostra un clima que no és el correcte, no? Si així se fa el que podem, el que hauria de fer és tenir un contacte directe i cordial i intentar resoldre aquest problema, no? Perquè aquest és un, però hi ha molt més problemes en el CAP València, i així ve que va tenir la seva pròpia agenda i que no és un ministre que sigui preocupat ni molt menys per l'agricultura del nostre país. És molt greu, per exemple, comentava abans, no?, que la lluita contra el cotonet s'ha pogut fer perquè la Conselleria d'Agricultura va poder establir uns convenis amb la Universitat Politécnica de València, perquè els laboratoris que tenen allí investiguen sobre esta plaga. I el que ha fet el Ministeri és desmantellar estos laboratoris. Ha volgut centralitzar tots els laboratoris de sanitat vegetal en Galícia, i això fa que, clar, que aquests recursos que teníem a l'abast per a poder lluitar contra aquest tipus de plagues no s'hi tindrem perquè s'estan desmantellant. El que farem és el que està fent, no? Intentar traure el CAP conforme sigui, intentar ajudar al nostre CAP, i imagina que, clar, la fulla de ruta de la conselleria no va canviar, no? Que és continuar reivindicant una implicació per part del govern. Però quan tots tenim un govern que no està implicant-se des de fa molt de temps, serà pues, batallar contra la contrameta soles.
Clar, en este cas, vostè el que també desconeix, perquè si la consellera d'Agricultura no se li ha fet saber, si Ximo Puig reivindicarà esta malaltia que està patint el camp de la Comunitat Valenciana.
Bueno, la setmana passada vam tindre en el Senat una comissió en la qual nosaltres hem presentat una proposta que precisament era això, no? Demanar recursos i protocols d'actuació front al cotonet de les valls, i vam votar tots a favor d'aquesta petició nostra, excepte el Partit Socialista. Entonces, clar, el que puga dir el president de cara a la premsa és una cosa, però si després la gent que el Partit Socialista de Madrid directament dona l'esquena als nostres problemes, no val absolutament per a res, no? I quan veig el ministre ja estem insistint-li, i recordem que qui té la competència en agricultura al País Valencià és Compromís, i no es fa el més mínim cas, doncs poca esperança tenim, no?, d'aquesta reunió.
Mm-hmm. Carles Mulet, moltes gràcies, senador, per Compromís, per haver-nos aclarit aquest tema. Sabem que el ministre demà es reunís en València a les 11 del matí en el president que vostè ha dit, i també sabem que van diverses associacions perquè ens ho han fet saber. Esperem que hi hagi algú bo d'aquesta reunió, no?
Esperem, i que vagi per alguna cosa.
Molt bon dia, senyor Mulet.
Gràcies, bon dia. Si no llama, llama, ya no me escribe, no me ama, ama. Sueño con ella desnuda y mojada, y su perfume sigue aquí en mi cama. Miro sus fotos para ser testigo, que me olvido que ya no está conmigo. Manda un mensaje, por favor, te pido, dame lo que yo, nena, yo te sigo.
Bésame mucho y a lo loco, lentito poco a poco, que se ponga chinita tu piel cuando yo te toco. Dame un beso intenso que me nuble el pensamiento, dame un beso suave pero lleno de desahogo. Juanma, pistola, y aunque tú pienses que soy la cabeza.
casa de mis abuelos en Granada. Tomarte una foto en la Alhambra, bajarte en la luna morada. Y hacerte sentir que estás sola entre la multitud y ahora. Haremos el amor como si el día tuviera 30 horas.
Bésame como si fuera ahora la primera vez. Romper el tiempo, niña, bésame.
Y aunque tú pienses que estoy loca, bésame. Calla y sálvame.
Y bésame como si fuera.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
¿Tienes problemas con la climatización de tu vivienda? La solución es fácil. En Bigma del Arbo encontrarás un amplio surtido de ventanas de PVC a medida, puertas de paso, con facilidades de financiación hasta 24 meses sin intereses. La climatización de tu vivienda bajo control en Bigma del Arbo, Avenida Pío 1255 de Villarreal.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Las cuatro. Ay, solo me quedan dos horas para ir a trabajar, para ir a trabajar.
Tot Descans, porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar en Avenida Francia 6 de Villarreal.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Restaurante El Faro Villarreal vuelve con un único propósito: deleitar tu paladar. Descubre nuestros arroces, pescados, carnes y una amplia carta en un ambiente íntimo y familiar. Y si ya los conoces, repite. Restaurante El Faro Villarreal, en Avenida Francia.
Manzanilla, Villalonga y Temprana de Montán, Morrut, Farga, Borriolenca y Serrana de Espadán, Empeltre, Canetera, Arbequina y Picual. Sea como sea tu olivar, la solución perfecta en Agripesa Villarreal. Visítanos en calle La Plana 36 y te informaremos de todas nuestras ofertas en variadores, sopladores, motosierras, desbrozadoras. Lo mejor para ti y para tus olivos en Agripesa.
Como siempre, nuestro sector agroalimentario ha estado y está a la altura de las circunstancias, por difíciles que sean. Como siempre, nuestros agricultores, ganaderos, cooperativas, empresas y organizaciones trabajan por alimentarnos cada día. Como siempre, estamos con ellos. Es nuestro campo, está en nuestro ADN. Grupo Cooperativo Cajamar.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària et generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Villarreal. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
Sí.
Si antes de correr, olvidar y desaparecer, antes de hablar y herir, después caer y levantarnos. ¿Por qué no caminas junto a mí, de la mano solo sin decir nada? Solo basta estar aquí, suficiente con mirar a los. No es para mí vivir así, tal vez si es para ti, ¿qué vas a decidir? Si hay de mil maneras de olvidar, de rescatarnos e intentar contarnos siempre la verdad, ¿por qué decir que no? Si hay de mil silencios que habitar, ningún secreto...
I ara també volem sentir un... Artemi Rallo, sabem que ell és senador del Partit Socialista del País Valencià. Molt bon dia, Artemi.
Hola, molt bon dia.
Vostè la setmana passada va fer una intervenció en el Senat que m'agradaria que avui la cinquérem un trosset i després vostè i jo la reflexionarem. Si li pareix, passem a sentir-la.
Sin complejo alguno les recordaré lo que todo el mundo sabe, que el PSOE mantuvo hasta el final del debate constituyente su vocación republicana. Seguramente no encontrarán un solo monárquico en las filas del Grupo Socialista. Quien les habla, por supuesto, tampoco lo es. Por convicción y racionalidad democrática, por historia, por nuestros mayores. Monárquicos no, pero que nadie dude ni un segundo, ni en esta Cámara ni fuera de ella, que los socialistas votamos toda la Constitución, de la A a la Z. Y durante 40 años hasta hoy hemos defendido toda la Constitución, incluida, por supuesto, la forma de la jefatura del Estado. Que no le quepa ninguna duda a nadie.
Artemi, vostè, a més, és professor de dret constitucional, socialista i republicà, no?
Sí, bueno, això és algo que es, bueno, pues, en l'esquerra i en el entorno del Partit Socialista es la ello comú, es la nuestra historia, son las nuestras convicciones y desde luego pues el tindre como criteri, como ideología el republicanisme no es incompatible en absoluto en haber recolzat durant 40 anys i en el futur una forma de jefatura de l'Estat pues que alguns han denominat també de monarquia republicana, no? Nosaltres, en general, sentim còmodos en una forma de jefatura de l'Estat en la que els poders tenen la seua directa inspiració en el vot popular, però que la jefatura de l'Estat és neutral des del punt de vista institucional. Va ser una transacció en el moment constituent, en 1978, nosaltres vam defensar fins al final una forma de jefatura de l'Estat diferent, venint on venim, tenim les nostres idees, però això no significa que nosaltres durant aquests 40 anys no hagin sigut leials absolutament a la Constitució i l'hagin defensat de dalt a baix. I això ho ha vist tot el món, totes les generacions que s'han succedit, han vist que tots els governs socialistes, la monarquia ha fet el seu treball, els governs han fet el seu, i cada un les seues legitimitats i les seues atribucions, i això ha funcionat bé durant 40 anys, i el que no té sentit ara és que hi hagi partits que vulguin patrimonialitzar les institucions i portar-les també institucions d'aquest tipus, la monarquia, la jefatura de l'Estat, que deuen ser neutrals, portar-les també al conflicte polític en el que vivim. Això és el que nosaltres no compartim, no té cap sentit. Hem de preservar-les i deixar-les al marge.
En la seva intervenció, ja sap que jo sempre l'he vist de vostè una persona molt conciliadora, d'arribar a punts d'encontre, el vaig veure especialment exaltat. Vostè veu que s'està creant crispació en excés en la població?
Sí, jo crec que és el que a mi més em preocupa del moment polític en el que vivim. Ja no és el conflicte polític, no és la disputa política de forma més airada, menys la confrontació entre les distintes ideologies, entre els distints partits polítics. El que em preocupa de veritat és que puguem estar rebasant la línia, no? I la línia roja que mai es pot rebasar és la de posar en risc la convivència en la societat, no? Al final, si calentem tant els cuestiona, se cuestiona la legitimidad del poder, la legitimidad del gobierno, se parla de dictadores, en estos últimos años se han sentido hablar a representantes políticos, atribuir y calificar al presidente del gobierno de España de un dictador, ¿no? En los meses anteriores vamos a sentir hablar al Partido Popular de dictadura constitucional, ya que cuando se usa ese calibre tan grosso del debate político, es inevitable que a la ciudadanía que tiene sus representantes pues no dice derribarle, le acaba arribando. Y si le acaba de arribar es muy fácil el deterioro de la convivencia, y ese es el límite que no podemos rebasar. La Constitución, las normas fundacionales son un pacto de convivencia fundamental. Uh-huh. Sobre el que se construye y se asenta pues la vida en pau, ¿no? Y las instituciones tienen que respetarlo, ¿no? Y los partidos políticos tienen que hacer un esfuerzo extraordinario para no quebrar ese pacto de convivencia.
Ahir se va a calificar la sesión de control al Congrés como una de las más bronques que se había visto.
Sí, estamos en una escalada, desgraciadamente, de violencia verbal, por decirlo de alguna forma, de utilización de epítetos, de adjetivos, de calificativos, que resulta brutal.
¿Vosté, senador, cuando va a sentir ahir la palabra de gamberro, qué es lo que va a pensar?
Bueno, es que eso ya ve de llar también, ¿no? Porque ya...
Però vostè en els anys de polític, perdó, vostè en els anys de polític que portava, havia sentit alguna vegada que algun president li digueren gamberro?
Pues no, s'han dit moltes coses, s'han utilitzat estils diferents també, ara també se juga més a l'efectisme i aquest matonisme, no?, que a lo millor ha incorporat també l'altra dreta, no? És a dir, l'aparició de l'extrema dreta en un cert protagonisme en la política espanyola ha fet que les dretes, en particular el Partit Popular, pues es veja en una pinça en la que se creu que en l'obligació de substituir a aquesta ultradreta, no?, i substituir-la a com d'adjectiu i de verba i de verbs i d'expressions i de violència verbal, per entendre-nos, pues del mateix calibre que utilitzaria l'extrema dreta. I estem instal·lats ahí, en eixa hostilitat de beligerància tan brutal que ciutadans, òbviament, jo entenc perfectament. I així ho dic, que tenen que estar espantats, és normal. Mm. És a dir, sí. Se tenen que sentir espantats i desafectes. I això ens obliga a tots a recuperar, no? Cada un les seves responsabilitats, és veritat que no tots hem participat ni participem en aquest estil, en aquesta actitud. Tots tenim un talent diferent, però cada un tenim la nostra responsabilitat per fer possible la reversió de les coses.
En el Senat s'està vivint este nivell d'agressivitat verbal entre els companys i inclús en l'oposició?
Bueno, sí, en general el estil del parlamentari pot canviar algo, però sí que estem també amb un estil similar, no? Uh-huh. Les sessions de control també són bronques al govern, especialment quan protagonitzades, pues ja dic, per Vox i per el Partit Popular, que han entrat en una dinàmica de competència mútua, no? Especialment del PP respecte de Vox, que fa que s'escore cada vegada més a aquestes posicions extremes de la extrema dreta, no només en el fons, en el contingut de les seues propostes, sinó especialment en les formes, no? I les formes són brutals, és de veres, no? És a dir, no se poden abandonar sessions parlamentàries, no se poden... Hi ha coses que no se poden fer en la política ordinària, no? I això ho estem veient en el Parlament. I torno a dir, això té que canviar, clar que sí.
Està ben ser un país cada volta més dividit en dos bandos, perquè si el que aparegueren més partits polítics feia un poc que estiguera més fraccionat, ara el que ens donem compte és que en vez de que hagi ocorrit això, el que estem veient és un país més dividit, no?
Bueno, sí, és de veres que el multipartidisme que va aparèixer en un moment determinat i que pareixia que portava una espècie de aire diferent, de multitud de visions, o de pluralitat de visions en les coses, pues s'ha acabat tornant en una forma de bibloquisme, per entendre-nos, no? Hi ha dos blocs ideològics perfectament prou alineats, de Poder Judicial, el Tribunal Constitucional y a tres órganos. Es decir, la renovación de esos órganos obliga als grans partits, el PSOE, el PP almenys, a posar-se d'acord. Hi ha un mandat constitucional inequívoc de que hi ha que posar-se d'acord. I això estem veient que és impossible, no? Que no s'està possibilitant i que aquests òrgans constitucionals porten dos o tres anys, en el cas del defensor del poble, sense haver sigut renovat, és a dir, sense haver sigut capaços els grans partits polítics de sentar-se i de negociar i d'arribar a acords. És una manifestació d'aquesta línia de blocs en el que jo crec que també té molt que veure en actituds polítiques que no són noves tampoc. És a dir, jo crec que el PP és molt de la filosofia de cremar les naus, que ja arribaré jo, no? Quan ja arriba ja ho arreglaré tot, no? Que segons l'Espanya, que ja la salvarem nosaltres, que ja va dir Montoro en l'any 12, no? És a dir, aquesta filosofia de tierra quemada, no? I no deixa marge a l'acord, ho estem veient. Neguen tots els dies, neguen la legitimitat del govern, neguen, per tant, el vot en les urnes, neguen la legitimitat de la democràcia, en definitiva, no, aunque siga des del punt de vista tàctic, no? Bueno, això fa un mal extraordinari i torno a dir, hi ha que apel·lar a la cordura i a la serenitat perquè les coses se revertisquen.
En aquestes paraules ens quedem, apel·lem a la cordura, a la serenitat, al consenso i a que el Partit Socialista i el Partit Popular acaben d'arribar a aquest acord, perquè se necessita aquesta renovació, que vamos, fem un molt flaco favor a la imatge que donem cap a Europa, no?
Pues així és. En Europa hem de veure que cada país és com és i té les seues particularitats. A mi més me preocupen els nostres ciutadans, no? Tenen dret a tindre un governant en el que fiar-se i en el que sentir-se orgullosos.
Artemi Rallo, senador del Partit Socialista del País Valencià, senador nacional. Moltes gràcies i molt bon dia.
Moltes gràcies, bon dia a vosaltres.
Sin remedio, si lo dejas ir, y no hay por qué perderlo, dejemos de mentir, está acabando el tiempo, lentamente.
Estás a la 92.2 FM.
Agricultor, ya está aquí el recolector de aceitunas económico, ligero y eficaz. Estornino, pruébelo antes de comprar un recolector. Estornino, económico, ligero y eficaz, distribuido por Agromaestrat. Teléfono 964-32-2041. Borriol, Estornino. No te dejará ni una, con 3 años de garantía.
En Restaurante Santa Quitería tenemos muchas ganas de volver a verte. Ven y disfruta de tus eventos y comidas en nuestra terraza, junto a amigos y familiares. Lo pasarás genial. Y no te olvides de nuestros almuerzos con carne a la brasa. ¡Qué rico! Todo en un enclave único frente a la ermita de Santa Quitería en Almasora. Reserva ya tu mesa al 964-535-707. Te esperamos en Restaurante Santa Quitería.
Hoy tengo ganas de sonreír.
Clínica Dental Llopis Díaz. Durante este mes te descontamos 200 euros en tu tratamiento de ortodoncia o implantes. Y además, empieza a pagarlo en enero de 2020. Pide cita al 964-52-90-48. Clínica Dental Llopis Díaz, calle Perejil 10, Villarreal.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? En Big Mater Arbo tenemos todo tipo de prenda laboral. Zapatos, uniformes personalizados, bordados, vinilos, publicidad. Viste a tus trabajadores en Big Mater Arbo. Visítanos en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un asmo.
Llévate dos gafas Mu graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser Mu, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almassora y Villarreal.
Hoy puede ser un gran...
Si vol ser milionari, vine a la loteria número 3, la Bona Sort de Villarreal. Més de 100 milions repartits en premis. Guanya més en les nostres penyes. Reserva ja els teus dècims per a la loteria de Nadal i el Niño. A més, si eres una penya, associació o club, obtindràs la impressió de les paperetes de forma gratuïta. Loteria número 3, la Bona Sort, en compte al Vall 6, junt a la plaça Major de Villarreal. Telèfon 964 52 55 88.
Me llevas a volar, me falta el aire. Cuando te quiero ver, la luz se va. Un viaje sin final. Un fuego frío que no quema más. Mi mente pierde el control. Tus ojos gritan por mí. El hielo quiebra mi voz. No digas no. Me quitas el dolor, curas la razón. El remedio a mi tristeza. Bajas el calor, el antídoto a la fiebre que causó tu amor. Me quitas el dolor, curas la razón. El remedio a mi tristeza.
I ara ens n'anem a la localitat veïna d'Almassora per parlar amb la seva regidora de patrimoni, perquè té moltes cosetes que contamos per fer algunes activitats aquest cap de setmana. Carmina Martín Navarro, bon dia.
Bon dia.
Bé, Carmina, sabem que des de fa uns mesos, no?, Almassora està renovant, diguem, la seva imatge de la vila, no? En el carrer Sant Joaquim s'han fet unes obres d'acondicionament fins a l'església que culminen aquest cap de setmana en una projecció damunt de la façana de l'església contant l'història de la localitat. Conta'm-nos un poquet.
Bueno, pues sí, com tu has dit, les obres que portàvem fent des de fa uns mesos a la vila d'Almassora, al casc antic, són unes obres finançades per els fons europeus, per a nosaltres una inversió importantíssima, un projecte que portàvem com a fonamental des del principi que vam entrar a l'equip de govern i que la primera part, com tu dius, culmina en estos dies. L'obra s'està rematant, però bueno, això no lleva que puguem mostrar a la gent com ha quedat el carrer i que la gent ja pugui aixafar-lo i pugui veure el que serà, el que és ja una realitat i el que continuarà en les següents fases. Farem una projecció demà divendres d'un documental que relatarà la història d'estos 25 anys del Museu del Torrelló i de les excavacions del Torrelló d'Almassora. Commemoració que se celebrava el dia 5 d'octubre, va fer 25 anys que se va inaugurar este museu, i al voltant d'esta data, d'esta commemoració, és quan hem pensat de fer esta celebració conjunta, commemorar que tenim, que fa 25 anys que tenim este museu arqueològic tan important al nostre poble, i commemorar i mostrar a la gent com ha quedat les obres del carrer i de la plaça de l'església.
No, sí, la veritat és que és una bona conjugació, no?, per a la localitat, mostrar esta nova imatge d'un lloc tan emblemàtic i històric també per a la localitat d'Almassora, com és la seva vila, que és molt important, que finalitza esta plaça de l'església de la parròquia de la Senyora de la Nativitat, no? I aquestes obres i aquest jaciment arqueològic que està un poquet més lluny de la localitat, però que és on es comença i on naix Almassora fins lo que és avui en dia, no? I totes les restes ho podem trobar en aquest museu arqueològic que també està justament a la vila, també.
Correcte, i és un poc el fil conductor en el que vam voler, en el que hem volgut contar, no? La història d'Almassora comença, pues, una part de la història d'Almassora comença en este jaciment del Torrelló. El Museu Arqueològic, com tu has dit, és una joia que tenim al nostre poble, s'ha de mostrar més, la gent l'ha de conèixer, s'ha de mostrar a la província també. Està ubicat a la vila, al carrer Major, i per tant este seria el fil conductor de parlar un poc del passat, del que ha estat, del que s'han fet en estos 20 25 anys de treball i del que volem que a partir d'ahí siga el futur del nostre poble i el que serà ja una realitat del nou aspecte que ja té este carrer i la plaça de l'Església. Obres, com dic, que eren molt esperades perquè la zona estava bastant deteriorada i ara ara té un aspecte en el que se pot gastar d'una manera, se pot disfrutar, se pot passejar. L'ús que li han donat peatonal és el fonamental i és el que continuarem fent en les següents fases, i com dic, és un moment per a disfrutar d'estos carrers i per a perdre's en la vila i en la història.
Sí, a més la gent té moltes ganes de xafar ja esta vila renovada. No sé si se peatonalitzarà, si es podran passar els cotxes, no sé com ho esteu gestionant aquest tema.
No, conforme te dia, fonamentalment l'ús serà peatonal. Nosaltres la configuració que li vam donar, la idea en la que hem basat el projecte de tota la vila, que continuarà en les següents fases, ja estem pensant per a l'any que ve la que serà la segona fase de les obres, sempre el sentit que li donàvem era peatonal, per a ús peatonal, fonamentalment, per a potenciar que la gent xafi el carrer. Este carrer, el que hem fet ara, és un carrer estret, en el que les voreres no donaven per a res, pràcticament la gent havia de passar per la calçada perquè no se podia anar d'una manera digna per dalt de la vorera, i ara això ho hem eliminat i la gent podrà xafar-lo. Els cotxes estaran, com te dic, limitats. Limitarem l'accés a les necessitats que se tinga per treball o per repartos, etc., però sobretot als veïns. Donarem una autorització a la gent que tinga propietats allí, familiars, etc. Serà bastant ampli per a que la gent que tinga necessitat d'entrar en cotxe al carrer ho puga fer, sobretot veïns i familiars, per atendre alguna persona major, etc. Però l'ús serà limitat als peatons.
Sí, la segona fase, diguem, de lo que és la renovació de la vila serà renovar la imatge de la plaça Major, no? Que ja serà el pròxim any 2021 quan aquestes obres podran es començar, diguem.
Sí. Sí, aquestes obres, el que començarem ara a treballar en esta part d'obres, en este projecte, serien els carrers traversers, des del carrer Sant Joaquín o carrer Damunt fins al carrer Major i la plaça Major. I això seria la segona fase que treballarem per a l'any 2021, incloses també dins dels fons europeus. I bé, en esta segona fase tindríem ja una part important de lo que és tota la vila acabada. Quedaria la part de tot el carrer Major, que és seria una altra fase, evidentment, tot per la envergadura econòmica i d'obres no se pot fer tot alhora. És la manera que tenim, crec que és més útil i menys molesta per als veïns, executar-ho en fases, i és així com ho estem fent. La següent fase, com tu dius, englobaria la plaça Major, un lloc emblemàtic, centre de lo que és la nostra vila i la nostra història, i que amb la remodelació que se li farà, en el mateix sentit i la mateixa tònica que s'ha fet ara, el carrer Sant Joaquín, pues esta plaça també tindrà una imatge renovada i jo crec que molt més digna del que ara presenta.
No sé si les obres estan previstes per al principi de l'any, perquè bé, enguany no s'han pogut celebrar les festes, però sí que és veritat que molts veïns estan preocupats per si de cas els bous per la vila es poden tornar a celebrar, si les obres arribaran quan es puga eixir i donar solta als bous pel carrer.
Sí. Bueno, les obres no tenim encara el projecte, per tant no podem parlar d'una seqüència d'obres ni com se plantejaran. En tot cas, sabem que les obres se fan en un lloc on se fan festes dos vegades a l'any. Ojalà l'any que ve, a maig, ja se puguen fer. Això voldrà dir que la situació de pandèmia i d'emergència sanitària canvia i és el que desitgem tots, poder eixir al carrer i disfrutar de les festes i de les nostres tradicions. Com sabem dir que les obres se fan en un lloc com este, sempre plantegem la seqüència de les obres a la empresa que se li adjudica, que en el moment en què n'hi hagi festes ha d'estar transitable el carrer, així és com ho havíem contemplat este any. No sabíem quan se van adjudicar les obres a final del 2019, estava previst que se començaren a febrer del 2020 i així anava a ser. No sabíem que anava a haver un confinament i una pandèmia, i per tant la forma que tenien de treballar aquesta empresa ja se li havia marcat que a maig tenien que haver tingut el carrer Sant Joaquín d'una manera útil per a poder fer les festes. El mateix farem en la següent fase. En el plec de condicions marcarem que en el període festiu el carrer, encara que les obres no estiguen acabades, l'obra ha de presentar les condicions adequades per a poder fer festes.
Sí, en el cas de l'Ajuntament d'Almassora, fa unes setmanes, es va decidir externalitzar el servei d'urbanisme. No sé si en aquest cas, a l'hora d'adjudicar projectes, és més ràpid o més costós, diguem, no? Per poder fer les obres amb rapidesa i que no supose ningú mal per als ciutadans.
No, sí, sí, hem fet esta ferramenta jurídica que li diem un conveni marc, que no és exactament externalitzar el servei d'urbanisme, perquè el servei d'urbanisme continuarà treballant de la mateixa manera que s'està treballant actualment en el tema de llicències, expedients, etc., i també projectes, que així tenim uns serveis tècnics que han elaborat molts dels projectes, quasi tots els projectes que s'estan executant a la casa ara i en el passat. No és que s'externalitzi, sinó que hem elaborat una ferramenta jurídica en què es dona un marc més ampli per a poder contratar aquells projectes que no se poden fer a la casa. Uh-huh. És només això. El que fem és que, en lloc d'anar traent cada vegada un plec de condicions i una licitació per a cada projecte, en aquesta ferramenta que li diem Acord Marc, ja tenim ahí com una base d'empreses, de despatxos que estan interessats en participar d'aquest projecte, en el que més directament podrem adjudicar els projectes. Uh-huh. Bàsicament ho han fet per a que aquesta adjudicació de projectes siga més ràpida i no tinguem que passar per totes aquelles licitacions de cada projecte que vulguem treure fora. En aquests moments queden projectes importants per a contratar. Uh-huh. Projectes en el marc de l'estratègia europea, dels fons europeus, que són projectes importants i tenim que treure la contractació de la manera més àgil possible perquè el temps ja ens apremia. Estem parlant d'inversions importants a barris, d'una línia d'actuació de 2.700.000 euros que teníem de remodelació de barris. Ahir no hem executat encara res. Per tant, aniria dirigit este acord magre, aniria dirigit a contratar tot el que siga al voltant d'esta línia d'actuació dels fons europeus i també segurament moltes actuacions del projecte de la pantalla verda, que és una línia d'actuació també en els fons FEDER bastant complicat d'executar, perquè estem parlant d'adquisicions, d'expropiacions, etc. Un expedient complicat i que pensem que també seria adequat encarar-lo a en aquesta ferramenta de l'acord marc, en aquestes contratacions parcials que anirem traient dels projectes segons ens vagin fent falta.
Clar. Tornant un poquet, regidora, a l'acte que n'hi haurà demà de projectar aquest documental damunt de la façana de l'església, com bé vostè ha explicat, coincidís amb la celebració i l'aniversari, el 25 aniversari del Museu del Torrelló, no? Se van a realitzar jornades de portes obertes i estaria bé que contàrem, no? Quins dies es va celebrar per si la gent del voltant pot anar a conèixer i vol anar a conèixer la història d'Almassora, no?
Sí. Bé, pues, la projecció del documental serà demà dia 16. Uh-huh. Farem primer una visita al museu, allà al voltant de les 8 de la vesprada, i la projecció del documental serà a les 8 i mitja. Hi haurà un següent passe un poc més tard, al voltant de les 9. Dos passes per la limitació d'aforo, per si algú se queda sense veure-ho, que tot el món que estigui interessat pugui veure-ho. I després, les visites guiades per la vila, on explicaran els edificis singulars i tindrem ocasió de conèixer aquelles coses que potser tots els dies veiem, però no sabem quina història té darrere, seran el dissabte 17 i diumenge 18, i també les jornades de portes obertes del museu, dissabte i diumenge 17 i 18. Farem el mateix, visites guiades i jornades de portes obertes del museu el següent cap de setmana, el 24 i el 25. Dissabte i diumenge de la setmana que ve, el mateix. Ho hem seqüenciat també en dues setmanes per si tenim problemes de limitació d'aforo per el tema de la pandèmia, del Covid. Hem donat una oferta molt àmplia, de matí i de vesprada també. El dissabte de matí les visites seran a les 11, però també n'hi ha torno de vesprada, igual que diumenge seran de matí i al cap de setmana següent el mateix. Visites guiades per la vila i jornades de portes obertes al Museu del Torrelló per a que totes aquelles persones que se vulguin acostar a veure aquests xicotes canvis que hem introduït en el museu, que farà que que puguem potenciar-ho cada vegada més, i quan la situació sanitària ens ho permeta, pues volem continuar en aquestes portes obertes, volem donar-li més visibilitat a aquest museu i volem que estiguin moltes més hores obertes de les que està ara, perquè, com dia al principi, pues és una joia cultural i històrica que tenim així al poble.
Fins quanta gent podrem assistir a aquestes visites guiades i on podem inscriure-nos per poder anar, no?
Les inscripcions estan a la web de l'Ajuntament, en l'apartat d'inscripcions. El número de... no el tinc ara al cap quina és la limitació d'aforo, però en la web està explicat.
Perfecte.
En la web està explicat. I l'entrada al museu, com les visites és bastant més ràpid, a baix sí que ficarem quina és la limitació i anirà entrant i sortint gent segons se vagi buidant les sales. Serà molt més dinàmic.
Bé, doncs des d'ací animem a que la gent s'apunte, no? Que gaudisca, que vaig a veure i descobrir la història d'Almassora i que s'ho passen d'allò més bé. Regidora de Patrimoni d'Almassora, Carmina Martín Navarro, moltes gràcies per haver estat i que vagi tot molt bé i que als veïns els agrade molt la nova imatge renovada de la vila.
Això espere, que vinga molta gent, que ho disfruten i que passem un cap de setmana pues, entre la història i el futur del nostre poble. Moltes gràcies.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
La Escuela de Tenis y Pádel del Club Tenis Vila-real inicia nueva temporada con todos sus cursos. Escuela entre semana y fin de semana, escuela base con todos sus programas. Bola roja, bola naranja, bola verde y bola amarilla que adapta la velocidad de la bola a la edad del niño, con coordinación en pista y mini partidos. Una manera divertida de aprender a jugar a tenis y pádel. Inscripción, reserva de plazas y más información en Academia Tenis Trainer, Avenida Mediterráneo 9 de Vila-real o en el 964-53-11-14.
Tener problemas de visión influye en la salud y rendimiento escolar de peques y jóvenes. En Óptica Vila-real revisamos la vista para evitar problemas de lectura, dolores de cabeza. En la vuelta al cole, Óptica Vila-real, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
Realizar tus gestiones bancarias de forma online sin tener que desplazarte y desde cualquiera de tus dispositivos. En Grupo Cooperativo Cajamar es posible. Y mucho más con nuestra banca electrónica. Conoce todas sus opciones y date de alta de forma gratuita en nuestra web. Grupo Cooperativo Cajamar. Ahora a tu lado más que nunca.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Vila-real.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz 68 de Vila-real.
Cada día estamos más conectados, interconectados y abiertos al futuro. Y ahora mucho más cerca de ti. Marzá Volkswagen ha abierto sus puertas en Vila-real, en Camí de la Travesa 24. Más cerca para ofrecerte todos los servicios de nuestra posventa oficial. Más cerca para adquirir tu Volkswagen nuevo o seminuevo. Más cerca para hacerte la vida más fácil. Ahora también en Vila-real, Marzá Volkswagen. Más cerca de ti.
Si ella te quiere, tendrás por dentro esa sensación de tenerlo todo. Tendrás la suerte que solo tienen algunos locos. Si ella te quiere, qué suerte tienes.
Si ella te quiere,
si ella te quiere,
verás al mundo bailar despacio bajo su foco. Tendrás la fuerza de reponerte de cualquier roto. Si ella te quiere, qué suerte tienes.
I avui és el Dia Internacional de la Dona Rural, Maria?
Sí, correcte.
Nosaltres tenim dos dones que ens han deixat un missatget. Una és Esther, que ella és llauradora, i una altra és Maribel, que ella és pescadora, sí, sí, de les que is i va a la xarxa i tot lo de més. Sentim a veure este mensatge que ens han deixat.
La dona hi era, hi ha estat i serà sempre el que és agricultura, però no s'havia visibilitzat.
Pescadores n'hi ha poques. Normalment el paper de la dona sempre ha estat detrás. Arreglant els papers, fer arreglant les xarxes.
Que és la que manté l'empresa. El que passa és que això no es visualitza.
El sector primari sempre ha sigut de dones, però sempre han estat al darrere. No?
La dona, malgrat tot, ha estat extremadament invisibilitzada, no només en el sector primari, sinó que ho ha estat, evidentment, en molts altres sectors. En aquest, però, d'una manera potser més accentuada.
Jo recordo quan era petita, la meva àvia, el primer que em va dir, quan vaig dir que volia ser enòloga, em va dir, uf, això és feina d'homes.
Avui dia ho estem junts i anem de la mà i fem el camí junts o no anirem bé.
O sigui, el que volem és sumar, no volem dividir. Sumar vol dir estar al mateix nivell, i estar al mateix nivell vol dir que és igual portar que porti un tractor una noia que el porti un noi. Jo crec que el...
Pense que ens deixen un bon missatge, que és bo sentir com les dones se fan visibles i se visibilitzen. Ens diuen, estem ací i... també són pescadores, també són llauradores, també portem un tractor, i per tant hem de reconèixer aquests dies mundials que se celebren arreu de tot el món i que en este cas és de la dona rural. Bravo, bravo per elles, un aplaudiment ben fort de part d'esta casa. Maria, per acabar el programa, com avui portem tot el programa sentint de fons a David Bisbal, recordem este almeriense que va eixir en Operació Triunfo i que ha sigut el que més lluny ha arribat, no?
Sí, jo crec que sí, la veritat.
Per a que els oients no pensen que no reconeixem la valia dels homes, és a dir, David Bisbal és una persona que s'ha fet d'ell mateixa, que ha arribat molt lluny, i fija't, hi ha crítics artístics que diuen públicament que ni ell mateix sap la repercussió que té a nivell mundial.
Sí, perquè també a Latinoamèrica, i ell ha arribat a tocar i fer concerts a Nova York, no? A grans places on altres no arriben.
En aquest cas, es tenien allò dels dos Davids,
David Bustamante, no?
Sí.
Et referixes.
I havia...
I s'ha quedat a mig camí.
Veuràs, però al principi, com que portaven els dos, prou espenta, no?
No ho crec. O sigui, jo crec que sempre ha cantat millor David Bisbal que David Bustamante. O sigui, crec que, a més, la manera de fer música, a lo millor també li ha afavorit més a David Bisbal que a David Bustamante. A lo millor també han fet carreres diferents. O sigui, David Bisbal sempre ha estat centrat en la música, mentre que a lo millor David Bustamante sempre s'ha ficat més dins del món de la televisió, que això també t'allunya, no?
Bueno, o que has pillat en un representant que han causat millor la teua carrera, Perquè hi ha que oblidar que Rosa, que va guanyar aquesta Operació Triunfo que va calar tant en la societat espanyola, no t'ha tingut massa repercussió.
Però això és en funció de l'estil musical que tu agafes. Perquè així tenim el clar exemple d'Aitana i Amaya, que és la nova generació, no? Aitana, que és la que està cantant ara mateix amb David Bisbal, com s'ha centrat en una música molt més comercial, Pues tu l'escoltes més, és més agraïda en les radiofórmules, diguem, mentre que Amaya, que té el seu públic, jo per exemple soc molt fan d'ella, està en un aspecte més indie i per lo tant l'escolta, o sigui, no és tan afavorida d'escoltar-la en aquestes seccions comercials de música, diguem.
Però tu donat compte en la diferència de lo que pensem en quan no artista entre tu i jo. Tu consideres que l'artista és el que decidís i jo, que ja pues, tinc uns quants anyets més, prous, pense que és el representant que t'agarra i que va on té en causa. En este cas, David Bisbal consideraven que podria ser molt comercial, el veien en ese camí, i David Bustamante com que la seva carrera se va parar molt, no li van donar tantes vies d'eixida com li van donar a David Bisbal. Dic jo, no sé.
No sé, però això també depèn. O sigui, jo, per exemple, sí que pense que l'artista és en funció de lo que s'ha fet ell, perquè és el que decidís, i també hi ha un públic que agraeix que hi hagin músics que no es venguen a aquest estil musical i que facin el que ells vulguen, en aquest cas, per exemple, Amaya o altres músics independents que estan ahí en el sector musical, en grans festivals, i que també omplin places encara que en aquestes vertents musicals no se'ls escolte, no se considera musicals.
En este cas, els dos Davids venien de cantar en orquestres i cantar... Mm. Bueno, David Bustamante crec que no venia de cantar en orquestres, i David Bisbal sí, eh?
Sí, exacte.
Ell sí que venia de cantar d'orquestres, o sigui que podia representar qualsevol tipus de gènere, i sí que a lo millor per això en ell van veure un artista que sí que potencialment podrien encausar-lo cap a on consideraran que anava la música en aquell moment. Pot ser que siga també això. Tenim esta última cançó que volíem anar sentint de Bisbal. Sentim-la un ratet.
Celos, el mundo entero tiene celos. Juego perfecto del destino. Nada lo puede superar.
Que Susana recordarà als nostres oients, per si a algú també li agrada, a part de la música, que sabem que els agrada moltíssim el que és la literatura, que a partir d'avui a la plaça Santa Clara estarà instal·lada la plaça del llibre de Castelló 2020, una iniciativa que per segon any consecutiu vol fer aquest espai per impulsar el llibre i la llengua valenciana del 15 al 18 d'octubre, és a dir, des d'avui fins al diumenge. Dir que hi haurà de més de 1.500 obres, 60 autors i autores i 30 activitats que tenen com a objectiu impulsar no sols la lectura, sinó també la nostra llengua. A més, com a novetat, enguany s'incorpora un portal 2.0 amb una llibreria en línia vinculada a la plaça que no es tancarà quan finalitzi diguem aquesta plaça del llibre, no? Sinó que continuarà oberta i disposarà d'uns 14.000 títols a la venda que podran ser adquirits de manera àgil i ràpida, segons s'ha detallat des de l'Ajuntament de Castelló, que ha sigut un dels impulsors. També hi haurà plaça del llibre a València i també hi haurà plaça del llibre a Alacant, o sigui que això és una bona manera.
Tres capitals de...
I farà això també que les llibreries tinguin el seu accés dins d'esta plataforma virtual per poder accedir.
Sabem l'horari de la plaça Santa Clara?
Jo crec que estarà obert normalment. Les fires del llibre solen estar obertes a partir de les 12 no? del matí fins a les 8 de la vesprada. Jo que solc anar a la fira del llibre que està muntada a la plaça Santa Clara, sol ser, crec que en aquest horari. A més, els pròxims caps de setmana també estarà la fira del llibre de segona mà, que també és molt atractiu anar perquè hi ha preus molt bons, i uns altres que anirem desgranant, no ho anem a dir tot ara, no?
Tu creus que té bon mercat el llibre en valencià?
Jo crec que sí, perquè a més és buscat, eh? Perquè com des de les escoles, diguem, no? d'idiomes te conviden, i si tu vols aprendre una llengua, pues sí, i a més hi ha molts escriptors que escriuen en les dues llengües, per exemple Eloy Moreno, que és molt famós per el seu llibre de El bolígrafo de tinta verde. Tens l'opció tant de llegir-lo en castellà com en valencià, i jo crec que és un bon és una bona iniciativa perquè tu elegisques, no?
I en este moment és una bona iniciativa per al que no hagi llegit mai un llibre en valencià, i dic mai perquè hi ha gent que no l'ha llegit mai, puga fer-lo per primera volta. Igual li agrada.
Sí, a lo millor és una bona forma
d'introduir-lo en aquest idioma que és tan
nostre,
meravellós per a mi.
Però és igual que la música en valencià, també es pot consumir, també és una oferta, i que també es pot convidar a que la gent obri aquesta porta, no?
Jo tinc la sensació de que la gent quan arriba a aquesta terra té molta curiositat per l'idioma, i que està molt per la llavor de dependre'l, eh? Jo això és la sensació que tinc, bueno, en aquests últims anys, sí que he tingut la sensació de que tenen curiositat per a dependre aquestes formes tan nostres de parlar i després els modismes de cada poble que, com tu veus, fa poc vam parlar en Sati Cortells d'estos modismes. Però bueno, arribem a les 2 del migdia. Maria de Mames...
I millor, com sempre. És que no es pot demanar més, així.
Dos horetes, recordeu, demà divendres a les 12 en punt estarem així i ara seguim sentint a Bisbal.
I a Aitana entren... també.
I a Aitana també. Perquè entren els teus companys d'esports. Moltes gràcies per haver estat ahí. Demà a les 12 tornem a estar junts.
Si ella te quiere, verás al mundo bailar despacio bajo su foco. Tendrás la fuerza de reponerte cualquier roto. Si ella te quiere, qué suerte tienes.
Si ella te quiere, hasta...